la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 18 d'abril i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i ho farem com sempre a través de la mañana de COPE en el Maestrat. El programa avui el comencem a Vinaròs, on el Partit Popular informa que la Generalitat demana a l'Ajuntament que es pronuncie sobre el polígon industrial de les Soterranyes. Juan Amat, portaveu popular al consistori vinarosenc, ens contarà en quin punt es troba la tramitació del que havia de ser un gran polígon industrial a la ciutat. A Benicarló, Ciudadanos reclama que es millore la seguretat vial, sobretot pel que respecta als passos de vianants. Pels nostres micròfons passarà José María Comte, regidor de la formació a l'Ajuntament de Benicarló. També, com cada dilluns, farem repàs de l'actualitat del Peñíscola Rea Medi Futbol Sala i ho farem, com sempre, gràcies al nostre col·laborador José Márquez Simó. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada t'ajudem a millorar la relació amb els teus fills dins de l'espai d'educació que t'oferim gràcies a Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Avui amb Fàtima en parlarem sobre l'autoestima i com potenciar-la. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa, ho fem com sempre, en titulars. L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Peñíscola anuncia la inclusió de noves zones en el pla de fumigacions amb l'herbicida biològic i selectiu per a la població del mosquit tigre. També s'està actuant als embornals del nucli urbà gràcies a l'informe que ha facilitat la Diputació de Castelló a través de la Universitat de València. L'Ajuntament de Vinaròs acorda amb COCENFE noves millores d'accessibilitat a l'ermita i al poblat Iber. Al mateix temps s'han revisat les millores d'accessibilitat a l'ermita. Concretament, durant el recorregut es va visitar el nou corredor homologat que acaba de ser habilitat per a persones amb problemes de mobilitat reduïda mitjançant la instal·lació d'una rampa d'accés, cosa que va ser valorada de forma molt positiva per part d'aquest col·lectiu. El Consell General del Poder Judicial prorroga el reforç per al jutjat de Vinaròs que instruís el cas Càstor. La jutge de reforç estarà 6 mesos més, segons acaben d'anunciar. El PSPB denuncia que l'alcalde de Peñíscola permet l'ús il·legal de l'hora en la zona exterior del port. La portaveu municipal del Partit Socialista assegura que l'Ajuntament ha sigut sancionat amb una multa de 70.000 euros aproximadament perquè manca d'autorització per a ocupar aquest sector per a estacionament de vehicles. L'alcalde de Peñíscola assegura que no hi ha de moment cap tipus de sanció, només incoat un expedient sancionador. Martínez recorda que sempre s'ha utilitzat i que a més els tècnics informen que es tracta d'un terreny de titularitat municipal. La Peñíscola de Cine pren forma el pròxim dia 25 d'abril, estrena de Juego de Tronos. La ciutat arranca les visites guiades per les seues localitzacions de pel·lícula. El taller que està elaborant la senyalització última als detalls perquè el dia de l'estrena ja lluïsca perfecta. L'equip de guies repassa els últims detalls per a la narració de més de 90 minuts que recorrerà la ciutat antiga a través de la filmografia. Del 22 al 24 d'abril tindrà lloc la 21a edició de la Setmana del Llibre de Benicarló, amb la tradicional entrega de premis del concurs de contes Carmen Segura i la campanya I posa'm un llibre també. La mostra local del llibre diumenge 24 reunirà les diverses llibreries i editorials de Benicarló i inclourà un concert de la coral polifònica Benicarlanda. Esports, el Peñíscola Rea Medi Futbol Sala perd 6-5 amb el CatGas. Els catalans van remuntar el Peñíscola Futbol Sala en porter jugador un resultat de 2-4. Més de 4.000 corredors van participar a la Marató Popular 2016 de Vinaròs. Vinarosencs i visitants d'altres localitats es van sumar a aquesta iniciativa de la regidoria d'esports. En futbol, aquests són els resultats del cap de setmana. A regional preferent, Alcora 5, Benicarló 1. Vinaròs 0, Club Deportivo Castellón B7 i Benicàssim 2, Alcalá 2. A primera regional els resultats són el Cibarsos 2, Vinromà 0, Roda 4, Traiguera 0, Sant Jordi 7, Pobla de Tornesa 1, Calitx 4, Orpesa 0, Morella 1, Catí 1 i Sant Mateu 1, Benicense 2. 12:34, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a meteoclimati.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 13,7 graus i la màxima situa al voltant dels 18,6. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 13,6 i una màxima de 17,7. Mentre que a Penyíscola la Camera ubicada al Gran Hotel enregistra una temperatura de 13,9 i una màxima de 18,4. A Morella han tingut una mínima de 5,8 i una màxima en l'actualitat de 11,7. Pel que fa al pronòstic del temps, demà tindrem que traure els paraigües perquè l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que ens aixequem amb el cel amb núvols i pluja, però de caràcter dèbil a primeres hores a l'àrea litoral. Després el cel es quedarà amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran com les d'avui, amb una mínima de 11 graus i una màxima de 18. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà també cel molt nuvolós a primeres hores i amb pluja. Cap a migdia desapareixeran els ruixats, però igualment tindran el cel gris. Temperatures entre 6 i 13 graus. Respecte al trànsit, segons informa la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a l'AP7 Alcalà de Xivert, on la circulació és irregular. A la resta de carreteres, normalitat. 12:35, comencem la mañana.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Temps a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat per a obrir el nostre temps de programa parlant de Vinaròs i en concret del polígon industrial de les Soterranyes. Bueno, de moment amb els terrenys del que algun dia hauria de ser el polígon industrial de les Soterranyes programat des d'anteriors equips de governs de l'Ajuntament de Vinaròs. I és que tenim notícies al voltant d'aquests terrenys. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Parece que el tema vuelve a estar encima de la mesa, se vuelve a reactivar y sobre todo porque la Generalitat insta al Ayuntamiento o bien a que retomen el tema o bien a que finalmente quede archivado ese posible polígono industrial en esta zona de la ciudad de Vinaròs. ¿No es así?
Bueno, aquí parcialmente. Aquí realmente el tema tiene tres aspectos bajo nuestro punto de vista. Uno, y muy relevante, y es que un tema tan trascendente como este, el equipo de gobierno, una vez más, no dé información respecto a este tema. Nos tenemos que enterar en una tertulia porque un concejal lo dice y la realidad es que ni han informado a la ciudadanía en rueda de prensa, ni han sacado nota de prensa y mucho menos se ha tratado en pleno o comisión. Por lo tanto, el simple hecho de que temas tan trascendentes se les dé un tratamiento de asunto menor, pues ya es bastante preocupante y evidencia en manos de quien está la ciudad de Vinaròs en estos momentos, que son de todo menos transparentes. Y decíamos, bueno, algún día habrá polígono industrial de Soterranes, pues la realidad, y eso ya lo sabemos a ciencia cierta, y quien diga lo contrario miente, es que no va a haber nunca polígono industrial de Soterranes tal y como se concibió. Aquí hay que recordar, se compraron más de 2 millones de metros cuadrados, que se dice pronto, más de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico que los vinarocenses estamos pagando y vamos a seguir pagando a razón de 1 millón de euros cada año hasta el año 2022, que se contó y este tema empezó en el 2008, hay que recordarlo, y con todo y con eso, de ese polígono industrial que de 2,5 millones de metros cuadrados, a día de hoy ya sabemos que solo serían viables 260.000 metros cuadrados. La diferencia es tremenda. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque aquí se habla de polígono industrial de Soterranes. Bueno, polígono industrial de Soterranes, y es lo que ha conllevado el pufo de Soterranes, fueron más de 2 millones de metros cuadrados, concretamente 2,5 millones de metros cuadrados, de los que a día de hoy ya sabemos solo son viables la recalificación a industrial, de suelo rústico a industrial, poco más de 260.000 metros. Eso quiere decir, se compró una cantidad ingente de suelo rústico para recalificarlo a industrial, pagando una barbaridad de dinero, cuando la realidad es que la legislación medioambiental impide esa recalificación en gran parte de ese terreno que se compró. Por lo tanto, estamos ante el gran pufo de Soterranes y eso a día de hoy ya está certificado. Polígono industrial de Soterranes, tal y como se concibió, no lo va a haber nunca. Sin embargo, los vinarocenses van a estar pagando ese pufo hasta el año 2022 a razón de 1 millón de euros al año. Y una vez dicho esto, lo más sorprendente de la noticia es que respecto a una de las cuatro fases, la de 260.000 metros, que se entendía se podía cumplir la normativa a efectos de que recalificarla a suelo industrial, el equipo de gobierno en la pasada legislatura posibilitó que se iniciara la tramitación para que se obtuvieran los permisos medioambientales. A partir de ahí, la Consellería lo que hace ahora respecto a esa primera fase, que son solo 260.000 metros cuadrados, lo que hace la Consellería es decir, oiga, Ayuntamiento, si usted quiere que esto continúe adelante, la nueva Consellería, díganoslo. Y es ahora donde el equipo de gobierno, sin haber informado ni en comisión ni en pleno, va a tener que tomar un posicionamiento antes de agosto, porque si no la Consellería archiva el expediente y da carpetazo al tema del pufo de Soterrañes. Y es muy significativo ver lo que va a hacer el equipo de gobierno, porque hay que recordar, está el Partido Socialista, que en campaña electoral junto a Ximo Puig prometió que reactivaría el tema y tendríamos polígono industria. Está Compromís dentro de este gobierno, que votó no ni tan siquiera a iniciar la tramitación de la fase de los 260.000 metros que en teoría se podían recalificar, y por lo tanto, ahora que el voto de Compromís es relevante para poder paralizar el tema, hay que ver qué van a hacer. Y desde luego lo que exigimos desde el Partido Popular, uno, es que informen a la ciudadanía de cuál va a ser el posicionamiento que va a adoptar el Ayuntamiento.
De momento no se sabe, ¿no?, todavía cuál va a ser la posición del equipo de gobierno.
Evidentemente, no se sabe porque no han hecho rueda de prensa, porque no han dicho nada en comisión y porque no han dicho nada en pleno. Presumimos, por lo que ha dicho el concejal de urbanismo en una tertulia como aquel que no quiere la cosa, que van a solicitar que se haga la tramitación. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que, oiga, y Compromís no va a decir por qué ha cambiado de criterio. Es que aquí estamos acostumbrados a partidos en Vinaroz que dicen lo que les conviene en cada momento y que desde luego brilla la coherencia por su ausencia. Es inaudito que en un tema importantísimo como este, Compromís, que en 2014, o sea, hace 4 días, como aquel que dice, votó no a que la Consellería se pronunciase respecto a la calificación de la zona de 260.000 metros cuadrados de la primera fase, que dijo que no, ahora que es relevante su voto, oiga, parece ser que ha cambiado de opinión. Es que aquellos que decían que defendían las políticas medioambientales, que defendían los posicionamientos de las asociaciones ecologistas, pues oiga, las defendían ustedes mientras les interesaba políticamente. Porque ahora que es relevante, ahora que tienen capacidad de condicionar la acción de gobierno, ahora, según parece, les han convencido sus socios socialistas. Desde luego estamos ante la impostura de aquellos que cambian de postura continuamente y lo hacen, lo que es peor, siempre en base a su interés personal, a su interés electoral. Y desde luego no nos parece serio que los partidos políticos en Vinaroz concurran a esas elecciones con unos planteamientos y después se aparten de forma extrema de aquello que han dicho iban a defender. Y desde luego aquí tienen una patata caliente. Aquí alguien va a quedar fatal, o queda fatal el Partido Socialista, quien asume que ya no va a haber polígono industrial de Soterrañes, ni tan siquiera mini polígono, ni tan siquiera la primera fase, lo cual sería un escándalo si tenemos en cuenta que los vinarocenses estamos pagando 1 millón de euros cada año por este pufo hasta el año 2022, o dos, aquellos que dijeron o que querían aparentar que eran más sensibles a las políticas medioambientales que nadie, me estoy refiriendo concretamente a los de Podemos y a Compromís, pues bien, ahora según parece se apartan de esos discursos y empiezan a hacer lo que ha hecho históricamente la izquierda en este municipio, que es profundizar en proyectos que han constatado son un lastre económico para la ciudad. Polígono industrial de Soterrañes, 2,5 millones de metros cuadrados, son inviables, eso sí. La inversión ya está hecha, los vinalcenses pagamos 1 millón de euros cada año y lo vamos a seguir pagando hasta el año 2022, y aquí el Partido Socialista, que es el papá del proyecto, da la callada por respuesta. El equipo de gobierno, los nuevos gobernantes de Tochi Totes Podemos, es un tema que, como va a concitar contradicción entre sus propias bases, tampoco parece ser que les interese hablar ni informar de este tema. Y lo que es más escandaloso, Compromís, que en 2014 se oponía ni tan siquiera, y ahí está el pleno para recordar lo que dijeron unos y otros, se oponía ni tan siquiera a que se valorase la viabilidad medioambiental de la primera fase. O sea, era el planteamiento más restrictivo. Pues ahora, según parece, ha pensado a dar un vuelco esa situación, y a día de hoy lo peor de todo, dan estos cambios sin ni tan siquiera informar a la ciudadanía, que es lo que nos parece más escandaloso, porque al final es una estafa al electorado. Hay mucha gente que vota un partido u otro en función de lo que dicen en campaña, y la realidad es que después su acción de gobierno, si por algo se caracteriza, es por haberse apartado de aquello que decían iban a defender. Y el pufo de Soterrañas es un ejemplo de ello. este nuevo equipo de gobierno, según parece, va a seguir profundizando en lo que fue un grave error del gobierno socialista y que ahora va a pasar a ser un grave error ya no solo del gobierno socialista, sino del gobierno del Partido Socialista, de Tochito, de Podemos y también de Compromís.
Estaremos, por tanto, pendientes de la decisión que se tome desde el equipo de gobierno relacionada con el polígono industrial de Les Soterranyes. Juan Amat, portavoz del Partido Popular, gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Són les 12 i 44 minuts del matí. Una pausa publicitària i continuem a la mañana de COPE en el Maestrat.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La Biblioteca Municipal de Vinaròs, amb motiu de les convocatòries d'exàmens i amb l'objectiu d'ampliar l'horari d'obertura, entre el 23 de maig i el 8 de juliol romandrà oberta de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15:30 a 21, i dissabtes i diumenges de 9 a 21 hores. Aprofita per estudiar. És un missatge de l'Ajuntament de Vinaròs.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Temps a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat per tal de saludar al regidor de Ciudadanos a la ciutat de Benicarló, José María Compte. José María, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui et reclamem perquè des de Ciudadanos heu emitit una nota de premsa on reclameu la millora de la seguretat en tots els passos de vianants i sobretot també en els encreuaments de la ciutat de Benicarló. No és així, conta'ns.
Sí, així és. Vam veure una necessitat que teníem a la ciutat de Benicarló, que era millorar lo que era la visibilitat dels passos de vianants i en alguns cruces del que és el casc urbà, no? Una necessitat de seguretat que a la vegada després també vam estar estudiant les possibilitats que podien hi haver per a aquesta millora. I vam observar que podíem conjuntar ajuntar-lo a tres necessitats que teníem també. Una era el tema de fomentar l'ús de les bicicletes dins també de lo que és el nucli urbà de Benicarló. I una altra era també és la problemàtica que a voltes s'adona de que tant bicicletes com motocicletes i ciclomotos ocupaven lo que eren les voreres i altres àrees que ni estaven destinades per a l'aparcament d'aquest tipus de vehicles. Aleshores se'ns va ocorrir que una bona solució, que en alguns casos ja s'ha après, que era fer o bé pàrquings de motocicletes o ciclomotors, o bé zones per poder deixar la bicicleta i no tindre que enganxar-la a faroles, valles o senyals de tràfic, que moltes vegades ha donat el cas també, no? Se'ns podien conjuntar les tres mesures en una, que era millorar el que és la visibilitat dels passos de vianants i en alguns creuaments dels carrers en la col·locació de pàrquings de bicicletes o ciclomotors.
Sí, perquè moltes vegades ens trobem, no? Jo recordo, no?, que quan vas a passar te trobes a lo millor un camió que està aparcat, exacte, un gran vehicle de grans dimensions, i el que fa és que no tingues visibilitat i tingues que traure com aquell que diu el morro, en aquest cas la persona, no?
Sí, exacte. Moltes vegades se donen casos aquests de que tens que fixar-te molt tant el que és per la part del peató, té que anar amb molta prudència i moltes vegades tens que trobar el cap o, bueno, moltes vegades també les mamàs que van en... o els papàs que van en carrets, moltes vegades també és un perill, no?, perquè el carrer va per davant i els vehicles a vegades no el veuen. I per part dels conductors, clar, tens que fer males precaucions perquè no saps mai que et poden sortir detrás d'un furgó o inclús també el que també vam comentar a la comissió que ho vam proposar és també la reubicació d'alguns contenidors d'escombraries que estan justament al costat dels pas de vianants, que ve molt bé per tirar la bosseta de basura, però la veritat que per a la seguretat no és el més convenient que estiguin al costat dels passos de vianants, simplement retirant-ho uns quants metres. No estem parlant tampoc de deixar 20 metres de pàrquing o retirar els contenidors molt de tros, simplement en un parell de metres o tres, perquè tinguis un millor angle de visió. Pensem que en això se milloraria moltíssim la seguretat.
José María, heu detectat algunes zones de Benicarló on hi ha gent més atropellaments per culpa precisament d'aquesta mala ubicació, no?, o mala visibilitat dels passos de vianants?
Nosaltres hem fet un estudi de seguretat en, quan hem estat mirant un poc l'històric d'accidents que havien hagut a la ciutat de Benicarló. La veritat que ens hem sorprès perquè realment sí que n'hi ha. No solen ser de gran gravetat, afortunadament, però sempre hi ha petits incidents i moltes vegades queden soles en un susto o altres vegades sí que han hagut danys personals. Zones. A veure, zones normalment solen ser els carrers on els vehicles circulen a major velocitat. Si parlem de carrers en concret, pues els carrers, per exemple, el Jacinto Benavente o per exemple, el Ramón y Cajal. Nosaltres a la moció vam... Bueno, la moció no és una moció, a la proposta vam posar algunes fotografies d'alguns carrers que se trobaven en aquests casos, no? On hi havia continguts que no deixaven veure el pas de peatons, o, per exemple, inclús també hi havia vegetació, no? Des de zones ajardinades que tapaven també un poc la visibilitat. Sí que hi ha certs punts, no? Però segurament hi ha molts més que o bé la ciutadania ha pogut observar o els tècnics de l'Ajuntament també podrien veure-ho, no? És una cosa, és la proposta de dirigida que se feia un estudi i que quan se plantegen aquestes coses se tinga en compte aquestes idees per a la millora de la seguretat.
José María, és així, seran tingudes en compte aquestes sugerències per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Benicarló?
En principi, quan jo vaig proposar la mesura, la veritat que bueno, no va haver cap oposició al respecte i jo suposo que ja és un tema més bé operatiu de quan se poden anar mirant aquestes coses i econòmic, perquè clar, vull o no, tot val diners, no? I si hem pintat quatre ratlles en terra o ficar una senyal, pues això té un cost, no? Aleshores, el tema me penso que ja serà més bé operatiu de veure quan se pot emprendre o econòmic. Entonces, bueno, en principi era Ximo Bueno, que era el conseller encarregat de l'àrea de seguretat, va estar prou receptiu al respecte i pensem i volem que, bueno, que a poc a poc se vaiga establint aquesta mesura.
Doncs José María Comte, regidor de Ciudadanos a l'Ajuntament de Benicarló, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres i moltes gràcies.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
L'últim estudi d'audiència diu que més de 60.000 persones ens segueixen diàriament, convertint a Canal 56 en líder d'audiència. Amb una trajectòria de quasi 40 anys, Canal 56 s'ha convertit en tota una referència informativa, sent l'opció audiovisual preferida. Canal 56, creixent dia a dia gràcies a tu.
Mes d'abril al Mercat de Vinaròs. Gaudeix de la qualitat i varietat de productes que t'ofereix el Mercat de Vinaròs a uns preus immillorables. Del 18 al 23 d'abril, 20% de descompte en productes seleccionats de les parades de productes varis. Del mercat a casa al millor preu. Mercat de Vinaròs. Mercat és qualitat. Regidoria de Comerç, Ajuntament de Vinaròs.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Temps ja com cada setmana per tal d'obrir la nostra crònica esportiva, en concret la crònica esportiva del Peñíscola Real Medi Futbol Sala. José Márquez, el nostre col·laborador en matèria esportiva, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia i malauradament no molt bon resultat per al Peñíscola Reap Mèdic, que va perdre aquest cap de setmana contra el Cat Gas, l'antic Marfil Santa Coloma, i bueno, suposo que això ens obliga que els dos últims partits que queden a guanyar sí o sí, no?
Sí, bueno, la veritat és que de lo que més orgullós estic és que els aficionats de Peñíscola es van desplaçar fins allí, van ser unes 70 persones els que van desplaçar-se fins allí, van plenar un autobús i també hem de dir que Juan Carlos Sánchez Juanqui se consolida com a pitxichi de la Lliga amb 31 gols, augmentant la renta de l'any passat. El partit va començar molt fort per als locals, ja que al minut 1 s'adelantaren, i va ser quan el Peñíscola va agarrar força i als pocs minuts Juanqui va empatar a un. Va ser també Juanqui el que va adelantar el marcador amb el 1-2 i Mitchell feia l'1-3. Arriba ben al descans amb un resultat de 1-3 i a la segona part va ser quan els locals retallaren distàncies amb un 2-3. El 2-4 arribava de la mà de Carliños. I després també van ficar-se hasta 2-5, que va ser el Josico, i el 3-5. Els locals van traure porter jugador i és el que els penyiscolans no van poder saber defendre i van girar el marcador als últims minuts fins a aconseguir el 6-5. La veritat és que era un partit molt important, ja que si guanyàvem ens haguem pogut col·locar cèntims en la taula de la classificació, passant per davant al Cat Gas i al Burela, que perdia 8 contra el Pozo de Murcia, i haguem pogut ja estar més que tranquils perquè haguem anat directes al playoff.
Una ara pena, no? No saber aguantar una mica el marcador favorable que tenien els penyiscolans.
Una pena molt gran perquè ja ens ha passat altres vegades. El que passa és que són equips ja preparats, igual que ens va fer el Pozo així en casa, i són equips ja en experiència, i que nosaltres pues, tenim aquesta falta de que quan ens trauen porter jugador ens destorba una miqueta, no? Ens lleva la onda i no sabem on tenim que tirar. Ara portem tres partits guanyats. Ahir en Saragossa, recordem, també ens van traure porter jugador i sí que vam saber defendre'l molt bé, però en este cas en Santa Coloma no vam tindre aquesta sort de poder aguantar el marcador i poder portar els tres punts i celebrar-lo aquí en Peñíscola ja com a classificats per al playoff.
Per cert, de cara a la pròxima setmana tenim l'últim encontre que se jugarà a casa. Suposo que tractant de tindre la moral molt alta i que no decaiga, no, per aquesta derrota.
Sí, el dissabte 23 tenim una cita contra el Jaén, que la juguem en casa. Ells es situen ara mateix a 12 en la classificació, amb 27 punts, 10 menys que nosaltres, i ve de guanyar al Magna, que és el nostre pròxim rival en casa, com a locals. Hem de dir que el Jaén no juga res, ja és matemàticament de primera divisió, però són equips que no saps mai per on te poden sortir i nosaltres no hem de baixar la guàrdia, hem de rascar aquests tres punts, siga com siga, i després anar a Navarra i intentar també, aunque siga, rascar un punt per si el Burela no guanyaria aquests dos partits. Recordem que el Burela este pròxim partit el juga contra el Barça, ve de perdre amb un resultat de 1-8, i això pot fer que les coses se li giren i no sigui capaç de guanyar aquests dos partits i nosaltres ens poguéssim classificar directament per al playoff.
Per cert, també tenim una bona dada, i és que Mitchell és l'autor del gol 400 del Peñíscola Rehab Medi Futbol Sala a la Lliga Nacional de Futbol Sala. Sense cap mena de dubte, també una data entranyable, no? També la que se va poder aconseguir, una fita històrica el passat cap de setmana.
Sí, la veritat és que sempre en tots els partits hi ha alguna cosa que celebrar, com van celebrar les bodes d'or d'Ivan Reverter, que està assegut el 400 gol, que va ser Mitchell el que va marcar, i la veritat és que sempre hi ha alguna cosa que celebrar. També hem de dir que Carliños va donar la seva camiseta per una molt bona causa, que va ser la de lluitar per un xicotet que té una malaltia, i des d'ací, pues, bueno, la veritat és que estem tots en Álvaro i per totes.
Doncs, José Márquez Simó, moltíssimes gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. T'esperem, com sempre, el pròxim dilluns. Esperem per a parlar d'una victòria del Peñíscola Rehab Medi. Gràcies per atendre's. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Laura.
Estar informado.
Ha Arribem d'aquesta manera amb tota l'actualitat del Peñíscola Rep Medi Futbol Sala a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que ens actualitzen tota la informació. Ens conten què és el que passa a Espanya i al món. A la tornada, nosaltres, i com sempre en dilluns, en parlem d'educació. Ho farem, com sempre, gràcies a Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Avui en parlarem sobre l'autoestima i sobretot de com millorar-la. Fins ara. Estar informado. Hola, què tal? Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta de contar-te tot allò que passa a les nostres comarques, a la comarca del Baix Maestrat. En uns instants, i com cada dilluns, saludarem a Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs ens ajudarà, com sempre, a millorar la relació amb els nostres fills. Avui en parlarem de l'autoestima. De seguida entrem en matèria, però abans anem a actualitzar l'última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, anuncia que la Conselleria d'Educació s'ha compromès a estudiar la incorporació del Conservatori Professional de Música Mestre Feliu a la xarxa de conservatoris de la Generalitat Valenciana. Amb aquesta reivindicació històrica, l'Ajuntament de Benicarló s'estalviaria més de 500.000 euros per a un servei comarcal que afecta a 20 municipis i suposaria també la reducció de taxes per als alumnes. El Partit Popular de Vinaròs lamenta que l'equip de govern no comuniqui el termini que li ha fixat la Generalitat per a que decidisca què es fa amb el polígon industrial de les Soterranyes. Juan Amat, portaveu popular, ha passat pels micròfons de la mañana i afirma que caldrà veure quina és la postura de Partit Socialista i Compromís, ja que PSOE és partidari del polígon, mentre que Compromís sempre s'ha mostrat contrari a aquesta zona industrial. Peñíscola institucionalitza la seva presència a les ambaixades i consolats de tot el món a través de la marca Espanya. La guia de los pueblos más bonitos de España destaca 44 municipis identificats amb el segell de qualitat de l'entitat reconeguts per l'alt comissionat. Pancracio Celdrán, doctor en filosofia i lletres per la Universitat Complutense i professor d'història comparada a la Universitat de Berkeley, ha redactat el pròleg per a aquesta publicació. Vinaròs ha presentat la seva oferta turística a la Fira B-Travel de Barcelona. Durant el passat cap de setmana, Vinaròs ha donat a conèixer la seva oferta turística als milers de visitants que han acudit a la fira presentant els seus atractius gastronòmics, paisatgístics i culturals. La seu nord de la UGI a Vinaròs ofereix dos nous cursos. El pròxim 12 de maig hi haurà una conferència amb el títol Xarxes socials i circulació de la informació, més o menys democràcia. Andreu Casero Ripolle és professor titular de periodisme del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, serà el ponent. També es farà un curs d'aplicació pràctica d'operacions d'especial dificultat del Pla General de Comptabilitat a finals del mes de maig. És la 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures. I és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 18,7 graus. A Benicarló els termòmetres sobrepassen els 17,6. Mentre que la temperatura que marca la càmera ubicada al Gran Hotel Peñíscola és de 19,2. A Morella arriben fins als 15,4 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà que ens aixequem amb el cel amb núvols i pluja de caràcter dèbil a primeres hores. Després el cel es quedarà amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran com les d'avui, amb una mínima de 11 graus i una màxima de 18. A l'interior, a la comarca dels Ports i concretament a la seva capital, a Morella, demà també s'aixecaran amb el cel molt nuvolós a primeres hores i amb pluja. Cap a migdia desapareixeran els ruixats, però igualment tindran el cel gris. Temperatures entre 6 i 13 graus. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres en aquests moments a la P7 Alcalà de Xivert i, per tant, la circulació en aquest vial és irregular. A la resta de carreteres, normalitat. És la 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana. Cop de Vigaros. Estar informado.
I una setmana, i com sempre, en dilluns a aquestes hores, ens toca saludar a Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs ens ajuda als papàs i a les mamàs a millorar la relació amb els nostres fills. Fàtima Redondo, bon dia.
Bon dia i bona setmana.
Molt bé, jo dic, a veure si no dirà bona setmana. Molt bé,
sí,
molt bé.
Sí, sí, home, és que és bon dia i bona setmana.
I a més, sé que hem començat amb molt bon horatge durant aquests dies. La primavera sembla que ja s'ha instal·lat perfectament. Estem en una bona època de l'any. La veritat, bueno, a mi particularment sempre m'agrada molt la primavera i ara sembla que ja hem deixat una mica enrere les pluges i que ha vist ja este temps. I la veritat que, sobretot, el que ens agrada és motivar els nostres fills, que d'això anem a parlar el dia d'avui, eh?
Sí, sí. A veure si és possible.
A veure si és possible. Poquet a poquet intentem motivar els nostres fills i, sobretot, anem a començar parlant de com podem introduir-nos en el tema, sobretot en el tema de la motivació, perquè reconec que no ha de ser fàcil motivar els nostres fills. Així que, passet a passet, com podem introduir-nos?
Mira, primer que res, com sempre, a mi m'agrada fer pensar, perquè considero que el fer pensar és un privilegi. Mai s'ha de castigar un xiquet a la cadireta de pensar, perquè pensar és un privilegi. Aleshores, anem a pensar, anem a fer un acte de reflexió del panorama del dia a dia que tenen els nostres xiquets i xiquetes. Des de que s'aixequen, han de ser obedients fins que es giten. Sempre han de fer el que nosaltres diem. Han d'estar alegres, han de ser feliços, han de ser col·laboradors, han d'estar atents, han d'estar quietos, han d'anar a treballar, perquè per anar al col·le també és un treball, a més, això us diem, nosaltres, l'obligació nostra és la de treballar, la teva és la d'estudiar. Pues, a vegades, ells han d'anar a treballar i moltes vegades el treball no us agrada, perquè el resulta avorrit, no veuen la utilitat, no està adaptat a ells. Per exemple, l'altre dia jo l'havia d'explicar a una xiqueta de 6è la diferència entre paraules de camp semàntic, camp lèxic i d'una paraula. I la xiqueta em diria, Fàtima, què és això? Què és això? Aleshores, si això no s'explica d'una manera divertida i motivadora, pues ho tenim complicat. Una vegada fet aquesta reflexió, ens donarem compte que la realitat que tenen els xiquets és molt complicada per estar sempre motivats, perquè motivats és despertar en ells i dins d'ells, mai des de la imposició i mai des de la por, accions positives, moviments, perquè quietos no s'aconseguís res de res. És l'acció la que provoca el canvi i l'espenta. Així com la granota no veu a la mosca si està quieta i no se la pot menjar, doncs passa exactament igual. La motivació necessita acció. I aleshores hem d'anar a compte, com a adults, tenim molt clar que motivar sempre és positiu. Però què fem? Que motivem moltes vegades, degut a la pressa i a la falta de temps, conductes negatives. I sempre el que hem de fer és motivar i elogiar conductes positives, perquè això farà que el xiquet i la xiqueta tinga ganes de repetir-ho. Tinga ganes, perquè és que si no, no tenen ganes. Si nosaltres motivem la conducta negativa, és a dir, si a mi me porten a dinar perquè ploro davant de la cuina, jo cada dia ploraré més, perquè això voldrà dir que me portaran a dinar fora. No, no, els xiquets no són extraterrestres. Aleshores, sempre haurem d'elogiar. La motivació és una característica del talent, que ja la veurem la setmana que ve, que és el talent. És la capacitat de motivar-se, però des d'un mateix, sense necessitar a ningú que et diga has de fer això, has de fer l'altre, i això se fa ensenyant-los a pensar. La motivació és l'acció, perquè si no hi ha acció, la motivació se queda en una utopia, en un somni. Mira, Rousseau ja deia, al segle XVIII, imagina't, de lo que estem parlant, que si dones al xiquet el desig d'aprendre, qualsevol mètode serà bo. Però el xiquet ha de tindre ganes d'aprendre. I també Freinet ja dia el 1966 que qualsevol mètode és inútil si intenta donar de veure a un cavall sense set. Aleshores, haurem d'anar en compte i de vegades haurem de ser realistes i saber que no connectem per a res en els desitjos dels xiquets. I el xiquet no pot tenir ganes d'estudiar per si mateix sense haver sentit que l'experiència d'aprendre és algo agradable. Només aprèn allò que s'estima. Si la relació que té davant de l'aprenentatge és d'ansietat, de por, de desinterès, difícilment este xiquet podrà actuar des de la motivació. I això avui en dia s'està donant perquè, efectivament, des de l'escola i inclús des dels pares se plantegen unes expectatives molt altes i unes expectatives des del punt de vista de l'adult. És allò de que han d'ensenyar a aprendre, a aprendre.
A mi m'agradaria, Fàtima, que explicaré sobretot quines són les característiques d'un xiquet motivat. Per què és tan positiu que el xiquet estiga motivat?
Un xiquet motivat, jo tinc xiquets molt motivats al Plumier, tots els xiquets que venen al Plumier estan molt motivats allí. Allí. Per què? Perquè des de la postura nostra d'adults és precisament tenir molt clara què és la motivació. La motivació és acció, és espenta, és impuls, és desig, és moviment. Una classe, tots callats, i aquí se fa el que jo dic, pàgina 25, exercici 1, 2, 3, això no és motivació. Un xiquet motivat és aquell xiquet que contínuament, senyor, i això què és? I per què? Que s'aixeca, que vol aprendre. És a dir, si jo estic explicant algo i de repent passa una papallona per la finestra i efectivament a compte de dir, mireu, espereu, espereu, encara que estic explicant algo que, jo que sé, bueno, com se propaga el so, per dir-te algo. Però jo paro l'explicació i dic, mireu, una papallona a la finestra, mireu que xula, anem a veure les ales, què fa la papallona? Canvia totalment. Aquest exercici és motivador. En canvi, si jo agarro el paper de deixeu la papallona que aquí estem fent el so i el que importa és com se propaga, allí anem malament. Perquè el xiquet on li ha portat la seva curiositat és davant de la papallona. Aleshores, està socialment establit que l'escola és una activitat instrumental per aconseguir un futur estable. Anem malament. El que ha de ser l'escola, i sobretot durant la primària, és afavorir l'aprenentatge d'una manera que siga bonica, d'una manera alegre, i que entenguin que jo sempre dic que com a adults sempre llevem la importància a lo que és inútil. Quan les coses inútils són molt boniques, tenen la seva utilitat. A lo millor un altre professional te dirà, és inútil trencar una explicació per a que es fixi en una papallona. Per a mi no, perquè això els ha despertat curiositat. Després ja continuarem el so. Inclús jo puc explicar, parar l'explicació, fixar-nos en la papallona i això enganxar-lo en l'explicació. Mireu, doncs veu que la papallona no està fent cap soroll i tornar-lo a explicar. Aleshores, tenim molt clar que la motivació desperta. És el gust per la novetat. Són les ganes de viure. Fomenta la curiositat. Desperta la responsabilitat, l'autonomia. És donar-se en compte del que està passat. I una motivació positiva sempre es fa sentir bé. És tenir consciència de que tu pots arribar a ser una persona agradable i de la inutilitat fer utilitat. Però això sí, una motivació positiva necessita paciència i molt d'amor, perquè l'amor és el que genera interès per al benestar de la persona.
A mi m'agradaria, Fàtima, que m'explicarés sobretot quines són les frases que no hem de dir, perquè tots volem motivar els nostres fills, o bueno, tots intentem motivar-los, però en el camí jo crec que diem moltes frases o fem molts comportaments els pares i les mares que no ajuden en positiu a motivar els nostres fills, no? Què és el que hem d'evitar?
Sí, mira, normalment es diuen molt i provoquen humillació i reforcen conductes no desitjables, com ja saps que la conducta s'aprèn, Si tenim xiquets malcriats és perquè els ensenyem a ser malcriats. Aleshores, frases com ets un desordenat, sempre estàs emprenyant, has de fer com fulanito, les comparacions, així no arribaràs enlloc, jo no et vull i m'estàs fent dolenta, castigat i punto. El càstig l'hem d'olvidar. El xiquet ha d'entendre que una cosa són les conseqüències i una altra és el càstig. No saps estar quieto, no pots estar quieto, me mates a disgustos, així jo acabaré dolenta, no saps fer res. Tot això, l'únic que provoca, quan tu dius ets un desordenat, el que estàs provocant és el desordre. Quan tu dius sempre estàs emprenyant, el que estàs provocant és que s'emprenyi més. Quan tu li dius que has de fer com fulanito i com menganito, el que estàs dient és que s'ha de tirar per la finestra quan fulanito es tira per la finestra. Quan tu estàs dient així no arribaràs enlloc, no seràs res en la vida, si no aproves secundària, el que estàs dient, estàs transmitint és una falta de seguretat. Quan tu dius no et vull i me mataràs a disgustos, el que li estàs dient és que jo no et mereixo, que jo mereixo un altre fill millor. Quan tu estàs dient castigat i punto, l'únic que li provoques és la venjança. El càstig no ensenya res. Quan tu li dius no saps estar quieto, pues el xiquet admetís, soc nerviós i no puc fer res. Quan li estàs dient me mates a disgustos, sobretot en l'adolescència, això es diu molt, quan tu li estàs dient, li estàs transmitint desamor i estàs transmitint que és roïn, perquè ton fill i ta filla, a qui realment estima, és els pares. Quan tu estàs dient no saps fer res bé, tu li estàs dient que és un desastre. I quan tu li estàs dient quina pena ja et fas gran, pues lo que li estàs dient que fer-se gran no mereix la pena. Aquestes frases dites al xiquet no porten enlloc, i menys quan se diuen davant d'uns altres xiquets o davant de les mares, com moltes vegades veus que elles competeixen. No ha de dir, el meu xiquet és molt desgràcia, pues imagina que el meu xiquet, ai, el meu pitjor. I això ho diem davant d'ells. Aleshores, l'únic que fan és motivar, efectivament, igual motiven, però el que motiven és un comportament negatiu. Aleshores, reforçar molt la conducta no desitjable és roïn, perquè és que si no, el xiquet ahir tindrà una autoestima tocada, acceptarà que és roïn, que és nerviós, que és mal estudiant, que ma mare m'ho arreplega tot, i si munto el numerito em compren un premi. Aleshores, això fa que continuen igual.
I quines serien les frases positives? Què és el que hem de dir als nostres xiquets per tal de motivar-los?
Pues la motivació ha de ser conseqüent amb el comportament. Aleshores, recordem que les conductes s'aprèn, que nosaltres som l'exemple. Aquestes frases que han dit davant de la gent augmenten la seva eficàcia de portar-se mal i de no fer les coses bé. Aleshores, una vegada al dia, almenys, els hauríem de dir el fantàstic que són i els meravellosos que són i l'orgullosos que estem en ells. Això ens aniria molt bé fer un exercici, anotar durant una setmana, dia a dia, conductes positives, dos coses només que el nostre fill ha fet bé durant el dia. I ens donarem compte que, de veritat, els xiquets fan coses molt bones. Aleshores, per exemple, enhorabona, ha sigut capaç de vestir-se encara que hagués tardat un poquet, però t'has vestit tot xoleta. Enhorabona, perquè has replegat tots els joguets, només t'has deixat tres. Doncs vinga, jo t'ajudo aquests tres, però tots els altres estan replegats. Sé que ho has fet bé, sense, quan trenquen alguna cosa, sé que ho has fet sense voler. Vinga, ara ho arreplegues. No et preocupes, com quan la nostra amiga arriba a casa i ens trenca un gerro sense voler, xic, i li diem allò de xica, xica, no et preocupes, no passa res, mare de Déu. No, no te... En canvi, si és la nostra filla, moltes vegades li va un carxot. Pues no, no, tracta el nostre fill com la nostra amiga. Felicitar-lo davant de qualsevol actitud bona que faci, que en fan moltes. No cridar-los, perquè contínuament els estem cridant, xillant, retraent allò que fan mal. Notar que cada dia el xiquet es fa gran i per això premiar-lo. És a dir, t'estimo cada vegada més perquè et fas més gran i quan més gran eres, més t'estimo. Perquè així els donarem compte de que el xiquet li agrada fer-se gran. Aleshores, com a conclusió, és motivar, és donar-nos compte d'allò que el xiquet fa bé, reconèixer-lo i dir-los que són molt bona gent, que són molt bones persones. I de veritat que surt molt bé. I estratègies com tindre un calendari i anar ficant caretes somrients d'allò que fan bé, va molt bé. I dir-los això, pues a lo millor tenim un xiquet que no fa molt bona lletra perquè té un problema de psicomotricitat, efectivament. Pues cada vegada que la faci una miqueta millor, animar-lo. Encara que nosaltres, encara que hagi de millorar més, però dir, ai, ja te surt molt bé, avui has pintat superbé, sense deixar-te res blanc, encara que t'ha costat més, acá m'he viscut la pena. I posar el dibuix, enmarcar-lo i donar-li molta importància. I no són extraterrestres, i si a nosaltres ens motiven allò que fem bé, tindrem més ganes de fer-lo. És allò de que fem el dinar tots els dies. Si tenim la família que ve a dinar, però la nostra parella, i no ens diu res, doncs al final se'ls lleva les ganes de fer el dinar. En canvi, si tenim la parella que ens està dient, oh, que bo que t'has sortit avui aquesta fideuà, m'agrada molt, tindré ganes de tornar a fer el dinar el dia següent. Pues però si no me diuen res o consideren que és la meva obligació i si només una vegada que se m'apega o que me surt salada, em diu, oh, això no es pot menjar, és que pareix mentira, no saps cuinar, pues la veritat és que me tocarà l'autoestima.
I tant, la veritat que consells que ens apliquem els pares a la nostra rutina diària i, per supost, també als nostres fills a l'hora de motivar-los. Fàtima Redondo, un plaer, com sempre, haver comptat amb els teus consells i t'esperem, com sempre, el pròxim dilluns per a ajudar-nos a millorar aquesta relació amb els nostres fills. Gràcies, Fàtima, bona setmana.
Molt bona setmana i gràcies a vosaltres.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar en la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló.
Año 30 de nuestra era. Un carpintero, Jesús de Nazaret, empieza a anunciar la llegada del reino de Dios y revoluciona a todo un pueblo. La pasión de Ulldecona. Un espectáculo único. El más grande de nuestras tierras. Renovado. Con más de 100 actores y con la emoción de una historia universal. Todos los domingos del 20 de marzo al 1 de mayo en el Teatro Orfeo Montsià de Ulldecona. Infórmate www.pasioulldecona.org.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
la Biblioteca Municipal de Vinaròs, amb motiu de les convocatòries d'exàmens i amb l'objectiu d'ampliar l'horari d'obertura, entre el 23 de maig i el 8 de juliol romandrà oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15:30 a 21, i dissabtes i diumenges de 9 a 21 hores. Aprofita per estudiar. És un missatge de l'Ajuntament de Vinaròs.
Marxem, no tenim temps per a més. Fins ací l'edició d'avui de la Mañana de COPE en el Maestrat. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen la informació, ens conten tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà a partir de les 12:30, ací al 101.6 de la freqüència modulada, on tractarem de contar-te tot el que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. Fins demà, que sigueu feliços. Adeu.